Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres. Avui és divendres 14 de maig d'aquest 2021. Avui per ser Sant Mateu i Sant Macià. I el pensament del dia, qui ens el porta? Ivan González, economista.
No fa gaire va arribar a les meves mans un article de la revista Economia on es presentava l'evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència del treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a el que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. En un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Què tal? Com esteu? Això és A primera hora, programa 609. El Clínic de Barcelona s'ha convertit en el primer hospital de l'estat espanyol que arriba al miler de transplantaments de ronyó de donant viu. És per això que el Clínic ha fet públics alguns dels protagonistes d'aquests grans miracles de vida i també de generositat.
Clar, perquè el teu cas era complicat, perquè era un tercer trasplantament, no qualsevol donant no et anava bé, perquè tenies molts anticossos.
Estàvem en un poblet d'Osca, que es diu Peralta de la Sal, que estàvem de vacances, i estàvem davant de la llar de foc, allà posant un tronquet superbé. I ella em diu, escolta, una pregunta, diu, tu em donaries un ronyó? I jo em vaig girar i... I al moment...
Per què no m'has dit abans?
Exacte, i al moment vaig dir, i tant que te'l dono.
Doncs l'Anna Creus va passar molt de temps pensant com demanar el ronyó al seu germà Marc Creus i només va caldre, ho estàvem escoltant, un segon perquè ell acceptés. Era el seu tercer transplantament i feia 3 anys que estava en diàlisi. I després de 8 anys, la vida de Marc no ha canviat. La de l'Anna sí. Tant de bo més gent fos com el Marc. Tant de bo més gent pensés com tu i actués com tu, Marc. Tant de bo més gent fos com tots els donants que han ofert la seva vida per salvar la vida de l'altre. Però això, com en tot en la vida, és fruit d'un engranatge que ha de fluir amb voluntat sempre de tirar endavant. Uns donants que, per un costat, donen amor. Un amor que han decidit, així d'aquesta manera, fer el pas i ajudar amics, fills, pares o germans. Uns receptors que han superat també les seves pors, acceptant doncs, aquest gest de generositat, que tampoc és fàcil, i confiant sempre en els professionals. I un equip de professionals que, sens dubte, fan màgia amb les seves bates blanques. I és que hi ha llocs on l'amor cura la por. A més, si donem d'acord, segur que aquesta generositat serà contagiosa i motivarà altres a ser-ho. Mira, acabem la setmana amb aquesta sensació, amb la sensació de donar. És molt fàcil. Pots regalar un somriure a un company de feina, o li pots escriure un WhatsApp a un amic que fa temps que no sap res. Són petits gestos que generen felicitat als altres i, per què no, també a tu mateix. Donar és un acte generós que no té condició ni retorn.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Passen 5 minuts de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, a tot l'equip que fa possible aquest programa, començant per David García, a la producció, la Berta Sacanella, a la redacció, la Maria Sierra, a la selecció musical, l'Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel. Estem al carrer Comtes de Balloc 6769. I el control tècnic, Toni Huguet, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè, Ignasi, Berta, David, Maria, Rafa, Joan i Àngels. Què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu?
Bueno, sembla ser que tot va viento en popa, com
sí.
Es diu.
Sí, sí, la veritat és que sí, eh? Bufa el vent fort.
Molts amics i familiars aquesta setmana s'han vacunat.
Ostres,
tots
sí.
Perfectes, sí. Amb petites molèsties de la banderilla.
Doncs mira, és una bona notícia per començar el cap de setmana, eh? Aquest ritme de vacunació.
Sembla que vol ploure i sortir el sol. Doncs pues tirem endavant, que és divendres i bon cap de setmana a tothom.
Ara, ens faltava aquest endavant mític clàssic d'Antoni Huguet. Què, Rafa? Bon dia.
El tirem endavant de Toni Huguet és com la casera. Si no hay, nos vamos.
Exacto, totalmente. Però això sí, estar i vol ploure, avui sembla que sí. No
sí.
Ho sé, eh? Aquesta matinada ha plogut bastant. Sí, tu ho has escoltat, no, és d'aquests que no, dorms tronc. No,
no m'has aventat, sí, perquè les 3 hores que dorm, doncs les tracto d'aprofitar.
No, perquè hem de dir que Rafa Sanau ja treballa de nit i tampoc no dorm de dia, o sigui, no sabem quan dorm.
Treballa de nit per la ràdio, eh? No sí, sí. A un Burger King. No. Ha sonat a...
Eres un rei de la noche.
Vinga,
va, Rafa, ajuda'ns a passar aquest divendres amb aquesta receta del dia que ens has preparat. El protagonista del dia qui és?
Doncs mira, les persones majors de 16 anys i fins al 39, que en principi les començaran a vacunar al juliol. Als majors de 40 anys se'ls vacunarà al juny.
Molt bé, i si treus el cap per la finestra ara mateix, doncs t'ha deixat de ploure, però
sí,
està...
Aquesta hora, el cel una mica enturbolat. Barcelona, 14 graus, Lleida, 12, Girona, tenim 13 graus, a Tarragona, 16, i Andorra, el paradís dels calorosos,
4. I de Joan Trias?
Sí, amb permís de Lleida, i de la boira de Lleida, tant Andorra, 4 graus.
De què parlarem avui?
Doncs mira, Mercè, avui parlarem en aquest programa sobre la possible vacunació a menors d'edat fins als 12 anys. A partir del juliol, les proves que s'han fet han donat bons resultats i des de Salut es confia que a l'estiu es podrà plantejar la vacunació d'aquesta franja d'edat. Això sí, falta ara l'aval de l'Agència Europea de Medicaments. Avui, però, volem saber l'opinió que en té del tema el doctor Pepe Serrano, pediatra i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria. També descobrirem com sonava un dia com avui al Freqüència Modulada. Tornarem a fer tertúlia amb els estudiants de periodisme, Víctor Naharro i Pau Oller, amb els que parlarem de l'actualitat que ens envolta, com per exemple, què en pensen ells de les imatges de botellots que es van viure el cap de setmana passat per a la fi de l'estat d'alarma, o què en pensen també de que es torni a obrir les discoteques. Ho sabrem a partir de les 9 del matí amb aquesta tertúlia d'estudiants de periodisme. Un divendres més, continuarem parlant amb Digestum Legal. Tens un animal a casa?
Més d'un,
vale. Saps amb quina protecció legal compta? Depenent de la raça, eh?
Sí, però avui... a casa meva, mira, gràcies... T'haig de dir que tenim molta protecció legal. O sigui, estan molt ben protegits legalment,
clar,
eh?
Clar.
Però animals en tenim més d'un, també t'ho dic. Però em sembla que són uns animals concrets, eh?
Vinga, tirem endavant. Avui Digestum Legal ens posa al dia de les últimes reformes sobre l'estat jurídic dels animals. El 20 d'abril passat, el Congrés dels Diputats va aprovar una proposició de llei de modificació del Codi Civil, la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil sobre el règim jurídic dels animals, per tal que deixin de ser considerats legalment com a objectes i passin a considerar-se éssers dotats de sensibilitat. Els amics de Digestum Legal ens parlaran de tot plegat. I a partir de les 11, avui, a primera hora, amb aquesta tercera hora que vam estrenar ahir, tindrem cinema. Repassarem amb Néstor Company i Àlex Vintró les estrenes de la cartellera i també ens recomanaran una pel·li per veure durant el cap de setmana des del nostre sofà de casa plàcidament. És divendres i el cos ho nota, una frase que mai s'ha dit. Per tant, la Berta Sacanell ens proposarà què fer durant el cap de setmana. És per això que parlarem amb la gent de... i també parlarem amb la gent de nit als museus perquè ens expliquin en què consisteix aquesta iniciativa que tindrà lloc aquest dissabte als museus de Barcelona. Tot això,
Déu-n'hi-do. Hem de dir a partir de les 10, a partir de les 10 del matí, que ja sabeu que a partir d'aquesta setmana estem una hora més al vostre costat, fins a finals de temporada, i recordeu que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp, de Ràdio Estel, Com? De quina manera? Doncs agafeu el mòbil, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Mira, si tens algun dubte sobre Digestum Legal, el tema que es tractarà avui, dèiem, fèiem la broma amb els Rafa, però són els nostres animals, que atenció, ha canviat aquesta legislació i estan més protegits. Tens dubtes sobre el tema, envia'ns una nota de veu o bé també ens pots trucar, al 93-409-2771 si tens algun dubte que es plantegi avui. I si tens qualsevol dubte, sensació, emoció que ens vulguis fer arribar, una nota de veu al 663-99-30-62. I quan et connectis a la xarxa, Rafa, de què es parlarà?
Doncs mira, tema estrella dels darrers dies, es parlarà de l'enrenou de les negociacions per formar govern aquí a Catalunya, que no avancen, i recordem que el termini vens d'aquí menys de 15 dies, el 26 de maig, i és que ara els comuns trenquen negociacions amb Esquerra Republicana fins que no garanteixi que Junts no serà el govern. També es parlarà de l'ordre de detenció per la diputada de la CUP, Laia Estrada, que ahir es va dictar per no haver-se presentat al juzgat per declarar sobre la seva participació en una protesta el 2018. Es parlarà també del ciberatac que ha creat el caos i el pànic a les gasolineres dels Estats Units i ha posat en alerta tot el país. Un altre tema de conversa que mai passa de moda és el dels preus dels contractes de lloguer, perquè entre el 2015 i el 2020 han pujat força a Catalunya, sobretot en relació amb les rendes, que no han pujat de manera equivalent. Tema de conversa escabrós, les clavegueres de l'Estat, Mercè, que tornen a la càrrega, i és que en el marc de la comissió d'investigació de la Kitchen, l'exnúmero 2 de la policia, Eugenio Pino, involucrat en l'operació Catalunya, s'ha saltat el silenci autoimposat i ha assegurat que ho faria tot per Espanya i que tot vol dir tot. Saltar-se la llei, també, per cert, tot a preguntes de Gabriel Rufián. I, es parlarà finalment també de l'adeu definitiu a la data de caducitat dels iogurts Danone. Ja no cal mirar la tapa perquè no trobaràs la data de caducitat del iogurt. Ara la companyia ho ha eliminat i tot passarà a ser data de consum preferent.
Ah.
També tens una referència, però ja no és allò... Data límit, diuen. Bueno, más o menos. Més o menys.
Escolta, Rafa, si et connectes a la xarxa també hem de corregir, perquè avui és Sant Maties, hem dit Sant Mateu, i és Sant Maties.
Ah.
Que tu deies, és el meu fill, no? Es diu...
El meu fill es diu Mateo.
I avui no era el Mateo, sant, Avui és Sant Maties i Sant Macià. Ara sí, avui el dia sona. Doncs si ho esteu escoltant, són el Rose, el Joey, la Mònica, la Phoebe, sobretot la Rachel i el Chandler Bing. Ells són Friends. És la mítica comèdia de situació que va triomfar en els 90 i ho continua fent, amb les plataformes avui en dia. I ara arriba el seu esperat retrobament televisiu. Friends torna. Sí, ho heu escoltat bé. Torna Friends i ho farà el proper 27 de maig amb els seus 6 protagonistes HBO. Així ho anuncia la plataforma i els mateixos actors que van formar l'elenc. Escoltem la banda sonora per part del Rembrandts.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Un quart de nou del matí. Primer de tot, què hem de saber, doncs, com està la xarxa viària catalana? Dins del RAC ens informa Armand Maravalle. Bon dia, Armand.
Bon dia. Doncs aquesta hora seguim parlant d'un accident que hi ha hagut a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Meridiana, que talla encara un carril en sentit Llobregat. S'està treballant encara per enretirar el vehicle accidentat, que continuen aquestes cues de 2 quilòmetres de la Pota Nord de Santa Coloma, i també provoca retencions de la C-58 des de Montcada i Reixac en sentit Trinitat. I en sentit Llobregat, a les rondes també hi ha retencions de la Ronda Litoral, les habituals des del Besòs fins a la Barceloneta. I pel que fa a la resta de la corona de Barcelona, al Papiol queda 1,5 quilòmetres més dents encara a l'AP7 en sentit sud, per enllaçar amb la B23 també a Barberà. La carregada a la P7 uns 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit a Girona, i a la C-17 ja no queden retencions a Paret. Sí que en queden a la Pota Sud per entrar a Barcelona, uns 2 quilòmetres a la A2 a Sant Joan d'Espí, i també 1 quilòmetre més dents a la C-32 a Sant Boi. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I també hora de saber com està la situació del transport públic dins de Transmet. Marroca, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Molt bon dia, Marc, i també molt bon cap de setmana. I ara sí, avui us expliquem que han ordenat detenir la diputada de la CUP, Laia Estrada, per no haver-se presentat al jutjat Rafa.
Doncs sí, el jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona ha dictat una ordre de detenció contra la diputada de la CUP, Laia Estrada, per no haver-se presentat a declarar dues vegades com a investigada per desordres públics. La justícia la cita per la seva participació en la protesta del 21 de desembre de 2018 contra el Consell de Ministres que se celebrava aquell dia a Barcelona. La justícia en ordena la detenció per portar-la davant del jutge i que declari sobre aquests fets. Estrada, per la seva part, nega que hi hagués violència en la protesta. La diputada de la CUP ha conegut l'ordre de detenció mentre participava al ple del Parlament i ha comparegut davant dels mitjans per denunciar una situació que ha qualificat de dantesca i absurda.
I continua l'estira i arronsa dels partits pel pacte de govern. Ahir, de fet, Pere Aragonès va urgir Junts a arribar a un acord, això sí, per avançar cap a la independència.
Va ser durant el ple per donar explicacions sobre la gestió de la Covid-19 quan Aragonès va dedicar els minuts finals de la seva intervenció com a vicepresident en funcions de president per llançar un missatge ben clar a Junts. És urgent arribar a un acord que desencalli la investidura.
Fem honor a la paraula, complim-la, i complim amb el compromís de tots, que és no anar a eleccions. Fem govern, fem-ho ja, i evitem la repetició de les eleccions. És un imperatiu polític.
A més, Aragonès va estar molt clar per qualificar com veria ell anar a unes noves eleccions.
Unes noves eleccions serien un autèntic fracàs dels 135 diputats i diputades. Allargarien innecessàriament la interinitat del govern, dificultarien la recuperació, posarien en risc la majoria independentista del 14 de febrer i podríem arribar a estar en un nou enrocament.
Aquest missatge ha arribat després que en els darrers dies Junts i Esquerra Republicana s'hagin distanciat encara més i només hagin arribat a un acord de mínims al voltant de l'amnistia i l'autodeterminació de la mà de la CUP. Per ara, però, els dos principals partits no es posen d'acord ni si el proper govern ha de ser de coalició o no.
Veurem què passa. Parlem ara sobre la situació sanitària perquè el Procicat ha revisat de nou les mesures d'anticovid, això sí, amb la corba de contagis a la baixa.
Sí, ho ha de revisar. El Procicat es reuneix aquest divendres mateix per analitzar les mesures per frenar els contagis de Covid-19 quan encara no fa una setmana del final de l'estat d'alarma i en plena millora de la situació epidemiològica. No es preveuen grans canvis respecte al que es va aprovar la setmana passada, tot i que podria haver-hi alguna modificació en els aforaments màxims que hi ha en vigor.
I el Departament de Salut confia a poder començar a vacunar la franja dels 40 als 49 anys a partir de mitjans de mes de juny.
Ho va confirmar ahir la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, que va afegir que just després, ja al juliol, s'obrirà la vacunació de totes les persones majors de 16 anys i fins al 39, que encara no hagin estat immunitzades per ser de risc o de ser col·lectius essencials. Recordem que justament des d'aquest dimecres totes les persones majors de 50 anys ja poden vacunar-se després que s'hagin obert les cites per al tram dels 50 aguanta els 55 anys. Carmen Cabezas també ha explicat que a partir de dilluns es reprendrà la immunització de col·lectius essencials com ara mestres, que encara no han rebut primera dosi per falta de vacunes disponibles.
I atenció, notícia esperançadora, una mica de llum entre ombra. Els efectes de la vacunació ja són clarament visibles en aquesta evolució de la pandèmia a Catalunya.
Així és, es noten, sobretot en el nombre de morts i de contagis, fins al punt que alguns indicadors de la pandèmia ja són millors que al final de la tercera onada, la setmana del 27 de desembre, data en què es va administrar la primera dosi en una residència de l'Hospitalet. La Covid-19 va causar la mort de 340 persones. En aquest temps, per tant, les morts a causa del coronavirus han baixat, atenció, un 71%.
I un avís, combinar vacunes implica més efectes secundaris lleus, això segons un estudi.
Ho diu un estudi de la Universitat d'Oxford publicat a la revista The Lancet. Assenyala que combinar dues dosis de vacunes diferents provoca més efectes secundaris lleus i moderats que dues dosis d'una mateixa vacuna. La investigació detalla que els efectes secundaris no són greus i que es poden minimitzar amb un paracetamol. El que encara no acaba de quedar clar és l'efectivitat resultat de la combinació de vacunes. És a dir, no se sap si combinar vacunes augmenta o redueix la immunitat. Si la baixada de morts a causa de les vacunes és clara, també ho és des d'aquest maig de la baixada de contagis.
8:21, sabem que és un problema seriós i que cal estar molt atents, alerta, sobre la salut mental dels joves i adolescents, i els experts asseguren que és la quarta onada.
Així és, Mercè, mentre avança el control de l'epidèmia, es desborden els efectes sobre la salut mental dels joves i afloren mancances del sistema. Els mateixos professionals llancen un crit d'alerta. Falten especialistes, s'arriba tard en la detecció i no es treballa prou amb les famílies. El govern, per la seva part, reconeix que els recursos del sistema de salut mentals infantils i juvenils no estan adequats a la realitat actual i promet una reorientació del model cap a l'atenció directa als domicilis, amb més mesures a les famílies, i anuncia una inversió de 3 milions d'euros per crear 10 equips de 4 professionals per fer atenció als domicilis.
I ahir el Congrés dels Diputats a Madrid va viure el naixement d'una nova llei. Neix la llei del canvi climàtic a Espanya, ja obsoleta, per cert, això sí, segons els ecologistes.
Així és, amb un ampli suport parlamentari, el Congrés dels Diputats ha donat la llum verda definitiva a la primera llei del canvi climàtic a Espanya. Catalunya va aprovar la seva llei del clima el 2017, recordem-ho, però amb l'entrada en vigor de l'article 155, el govern espanyol la va portar al Constitucional, que la va tombar parcialment. No ha estat fins ara que el legislatiu espanyol ha aprovat la seva llei. És una norma que les organitzacions ecologistes, com tu bé deies, consideren del tot insuficient. Les organitzacions ecologistes han considerat que la llei és un punt de partida i que caldria fer-la més ambiciosa per poder complir els objectius climàtics del 2030, seguint el que reclama la comunitat científica.
I ara obrim una finestra a l'exterior, perquè la població vacunada dels Estats Units, atenció, podrà anar sense mascareta a la majoria d'espais tancats, però no sempre, Rafa, no?
No sempre, hi ha algunes excepcions. Els Estats Units, com bé deies, ha fet aquest pas per intentar recuperar l'anhelada normalitat. Les seves autoritats sanitàries han anunciat que tots aquells que estiguin completament vacunats podran prescindir de la mascareta tant en espais exteriors com interiors, això és una gran novetat, i no hauran de mantenir la distància de seguretat estipulada fins ara. L'aixecament de les restriccions té, com tu comentaves, Mercè, alguns matisos. El CDC recomana als vacunats que segueixin utilitzant la mascareta en espais públics com hospitals, autobusos, avions, presons o geriàtrics.
I ara mirem cap al futur, mirem cap als museus, recuperar i reimaginar.
Així és, aquest és el lema proposat per l'ICOM, l'International Council of Museums, per el Dia Internacional dels Museus del 2021. Un lema que se seguirà a la ciutat de Barcelona també i que és una aposta pel paper que han de jugar els museus en les societats i en el lideratge que aquests han d'assumir en els canvis que se'ns presenten. La jornada pròpiament del DIM serà el 18 de maig, però a moltes ciutats les activitats i les portes obertes dels espais museístics ja arrencaran el 15 de maig, demà mateix, aprofitant que aquell dissabte, demà dissabte a la tarda vespre, tindrà lloc la nit dels museus. Parlarem de tot plegat.
Avui en parlarem.
En la tercera hora de la primera hora.
I el jesuïta Héctor Vall Vilardell va morir ahir a Sant Cugat del Vallès als 85 anys d'edat i després de 66 anys a la Companyia de Jesús.
Tots els jesuïtes adscrits a la província d'Espanya, i si com altres creients vinculats al carisma ignasià, oferiran una eucaristia pel seu etern descans. Héctor Vall va néixer a Banyoles el 27 d'octubre del 1935, va ingressar a la companyia el 6 d'octubre del 54, es va ordenar sacerdot a Barcelona el 14 de juliol del 67 i ha estat professor d'ecumenisme i d'altres matèries d'estudis de teologia.
I seguim repassant altres temes, perquè la Basílica de la Sagrada Família, atenció, se suma a la proposta Encén una llum. Creada des de Children's Tumor Foundation i impulsada a casa nostra per l'Associació Catalana de la Neurofibromatosis.
Així és, Mercè, dilluns vinent, dia 17, edificis i monuments emblemàtics d'arreu del món es vestiran de color blau i verd per tal de donar a conèixer aquesta malaltia. En col·laboració amb l'Associació Catalana Pro Persones Sordes i Cegues, es participa en aquesta iniciativa amb l'encesa de llums a la façana de la Sagrada Família per donar visibilitat a aquesta discapacitat física i sensibilitzar la població.
5 minuts. En esport, cimera important. La porta Koeman. Koeman, la porta. A un restaurant de Barcelona.
Doncs sí, els dubtes, Mercè, al voltant del futur de Ronald Koeman, després que l'equip es desplomés dimarts al Camp del Llevant, doncs van elevar la cimera important i aquest dinar que van compartir el president Joan Laporta i l'entrenador de l'equip blaugrana Ronald Koeman en un conegut restaurant de Barcelona, concretament al Via Veneto. Per cert, que vaig per curiositat mirar la carta del Via Veneto ahir i ¿qué? Malament no van dinar.
Hi ha menú al Via Veneto?
Hi ha menú. No, menú del dia no. Això és una vulgaritat. Total, que...
Escolta, si menja molt... Bueno, jo no he estat mai,
Jo tampoc, ni crec que estigui.
Això no he estat mai. Potser algun dia tens alguna cimera important,
Ah, mira, sí, amb Joan Laporta. Doncs Laporta va acudir a la cita acompanyat del vicepresident esportiu Rafael Juste i els tres van departir i van conversar durant aproximadament 2 hores i quart. Laporta va dir a la sortida que havia estat una reunió molt tranquil·la, però sabem que ara s'enfronta a una decisió que pot ser transcendent, com és la continuïtat del propi Ronald Koeman al front de l'equip blaugrana.
I escolta, Real Madrid, golejada important, no? 1-4, Granada.
I sí, i segueix en la batalla pel títol. La Lliga s'ha convertit, malauradament pel Barça, en un mà a mà entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. I per cert, si els de Simeone guanyen diumenge, ja en jornada unificada, diumenge a 2:15 de la tarda juguen els partits d'Atlético de Madrid, Real Madrid i també Barça, que encara té opcions matemàtiques, no reals. Doncs si guanya l'Atlético i perd el Madrid, ja tindrien campió. Els matalassers serien els campions de la Lliga. I descansaríem. Els del Barça descansarien perquè ara ja volem que Simeone and company siguin campions. L'objectiu és que el Madrid no guanyi, per l'amor de Déu.
8:27. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens porta, com sempre, tota la previsió mirant cap al cel el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, Mercè, bon dia. Comencem la jornada amb un cel força ennuvolat a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, però amb més clarianes a la resta del país. De fet, al llarg d'aquest matí encara pot arribar a caure algun ruixat dispers en les zones on ara mateix està ennuvolat, bàsicament meitat nord i meitat est del país. De cara a la tarda, aquestes precipitacions seran més probables, sobretot comarques de Girona i del nord de Barcelona. Les temperatures avui més o menys són les d'aquests últims dies, per tant, tot i que ara faci una mica de fresca, al centre del dia temperatures entre els 18 i els 23-24 graus aproximadament, les més altes cap a les comarques de Tarragona, comarques de Ponent, on lluirà més el sol. De cara al cap de setmana hem de parlar encara d'un cap de setmana variable, amb més núvols dissabte, possibilitat dissabte d'algun ruixat poc important cap a l'àrea del Pirineu, i diumenge hi haurà més sol i això farà que pugin una mica més les temperatures.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
S'acosta el cap de setmana i en el camí de l'aigua hi posem música. Avui, amb grup legendari i amb una cançó gairebé amb connotacions evangèliques.
L'aigua musical.
Segur que molts de vosaltres ja els heu reconegut. Es tracta d'U2, en un dels seus temes, aquest que escoltem, gairebé emulen un dels episodis bíblics de Jesús, tot caminant per l'aigua, Walk to the Water. En aquest cas, però, per arribar a assolir objectius en forma de música. Facing you. to the Water, U2. Avui el protagonisme de l'aigua ens ha arribat de la mà d'una de les bandes irlandeses més exitoses de tots els temps. Per tant, i amb la música, bon cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les estafes piramidals amb monedes virtuals. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Doncs ara mateix 33 minuts que passen de les 8 del matí. Estàs escoltant a primera hora de Ràdio Estel i ara mateix anem al quiosc de la maneta de Rafa Sanahuja.
Anem de la maneta.
T'ha agradat.
Pel camí, cantant.
I trobarem molta gent.
Sí. Anem a repassar les portades, com tu deies, Mercè. Comencem per La Vanguardia. L'arribada de vacunes fa un nou salt. 17 milions de dosi tindrem al juliol. Això és el que descarta el diari La Vanguardia. Al diari Ara tenim que els comuns trenquen negociacions amb Esquerra Republicana i l'oposició burxa en la divisió independentista. Mirem també la portada del diari El Periódico, que destaca el conflicte internacional sense fi. Segons ells, la violència s'estén a Israel, a ciutats on conviuen àrabs i jueus. També podem destacar la portada del diari El País, que parla de que els alumnes hauran de seguir amb mascareta i distància el proper curs. Així ho ha dit el govern. I, finalment, el punt avui, doncs, destaquen que arriben les vacunes per als menors de 40 anys al juliol. És una notícia que esperança a tothom. I finalment, Periòdic d'Andorra, suport unànime al pla per a l'eliminació de l'amiant. L'estudi ha de ser aprovat abans que acabi el primer semestre del 2022.
Portades de diaris digitals locals.
Vinga, anem cap a Girona. El diari de Girona, un accident de trànsit múltiple deixa dos ferits a Banyoles a causa del sinistre viari amb quatre turismes implicats ha complicat la situació viària. El diari La Mañana. Les entitats s'avancen a la paeria en acollir els temporers d'aquesta campanya d'estiu. La parròquia de Sant Ignasi ofereix allotjament, esmorzar, sopar, consigna i servei de dutxes. Diari Més, catifes individuals i més espai al carrer per l'oració per la fi del Ramadà. La mesquita aplega un miler de persones en el seu primer gran acte de la pandèmia. I Sant Boi Diari, ens fixem a la terreta del nostre productor David García, Sant Boi Diari, els Mossos detenen dues persones més pel cas d'estafa al concessionari CRT. Després d'haver detingut la gerent del concessionari i la seva filla a mitjans d'abril, els Mossos d'Esquadra de Sant Boi també van arrestar la setmana passada el fill de la gerent i la seva parella imputats per un delicte d'estafa. Una terra molt maca, sembla ser, Sant Boi. Titular meravellós.
Portades dels diaris religiosos.
Exactament. Catalunya Cristiana destaquen un entrecomillat que Joan Pau II no morís a l'atemptat és inexplicable. Es refereix a l'atemptat que va patir al seu dia el papa Joan Pau II. I el catedràtic de literatura de la Universitat Abat Oliva, Marcin Kaczmierczak.
Molt bé.
Sí, esguins de llengua una mica, però ho hem superat. Polonès i amic personal d'Estanislao Sivic, actualment arquebisbe emèrit de Cracòvia, ha explicat aquesta visió dels fets aquest dijous en una entrevista al programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda.
Es nota que ahir vas escoltar el programa.
Jo no em perdo res, tot el dia enganxat. I Flama.info, el bisbe de Lleida... És que no puc llegir Lleida, Mercè, sense
imatge de Joan Trias.
Sense la E final, ja no veig una A, veig una E directament. El bisbe de Lleida aixeca la dispensa del precepte dominical als fidels de la diòcesi que va ser decretada en data 14 de març del 2020. Ja no tenen dispensa, cal anar a missa els diumenges o dissabte en la vespre.
Presencialment.
Religió digital, no és adulteri. És pederàstia. El Vaticà inclourà un delicte específic sobre els abusos a menors en el dret canònic. I, finalment, Vida Nueva, Càritas, destaquen que Càritas obre un nou centre per a persones sense llar a la línia de la Concepció.
Doncs moltes gràcies, Rafa. 8:37, anem cap al Twitter.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Connectats també que volem estar al programa a primera hora amb les xarxes i en Rafa ens fa també un repàs d'aquells tuits, no? Que...
Podem fer un petit repàs. Mira, ara estava repassant un d'aquests comptes que destaquen fites passades. Hem parlat de Friends i un compte a Twitter que es diu Los 80 y los 90, és a dir, és com si fos jo fent el Twitter directament, ¿vale? Diu que abans de que sortís Friends al 94, sí, el director James Burrows va portar l'elenc de vacances a Las Vegas perquè estava tan segur que el programa seria un èxit que va considerar que seria la darrera oportunitat de viatjar anònimament, sense ser molestats pels fanàtics. Aquesta dada pensant en Friends, que és una de les meves sèries favorites. Doncs... mira, un tuit que m'agrada molt, Juan Bautista, que és un tuitaire, parlant de Joan Laporta i Ronald Koeman, diu: la salida de la comida entre Laporta i Koeman me ha recordado los tiempos en que venía a negociar por aquí el mítico Galliani del Milan y comía con Joan Gaspar. Quins temps, eh?
Home.
O sigui, jo, el futbol com als 80... Això és insuperable.
I a part ahir, tu que estàs molt al dia, vas veure també una trobada entre Tot i Puyol.
Tot i Puyol?
Jugant a pàdel. Sí, sí.
Tot i Puyol?
Tot i, el jugador de la Roma.
Tot i. Jo estava pensant en el president Puyol. Què fa Tot i jugant? Què fa Tot i jugant al pàdel amb Jordi Puyol? Que, oi, escolta, les amistats són lliures, eh?
Tot és possible.
Tot és possible, però m'encaixa molt més amb el nostre magnífic capità Carles Puyol, exactament. Doncs mira, i també, per exemple, podem destacar algun altre tuit, diu, perquè Iufort, el periodista Iufort, destaca, per exemple, al seu Twitter, el nou sistema de quota d'autònom està pensat per algú que no només no ha estat mai autònom, sinó que no té ni idea de com funciona la vida de l'autònom. Ja sabem que hi ha molt en renou amb aquestes noves mesures per als autònoms. I, finalment, destaco un d'Aidas Sanull Perpinyà, que és periodista, i diu: he llegit això del Procicat i lo de la distància a les discoteques em sembla estupendo. Per sempre, vull dir. Perquè, clar, a les discoteques passen coses, també. I la gent, allò, el roce hace el cariño, però hi ha gent que no té ganes de...
Tu que ets més de barra o de... o de pista,
jo soc de ballar.
Veig més a la barra,
no? No, jo soc de no apropar-me a les discoteques.
Però, d'acord. A la barra també s'haurà de, entenc, perquè em sembla que a la pista de ball sí. No es podrà veure.
Només es poden. A la pista de ball no es pot veure, això ja d'entrada. I només es poden trencar la distància de seguretat les persones que són bombolla de convivència. Mm-hmm. Per tant, no pots anar a fer amistats, entre cometes.
I has de tenir una distància, també. Si estàs a la pista del bar, imagina't.
Per sempre. Hi ha gent que la vol per sempre, directament.
Tu ets del clan, crec, no?
Del clan de què?
Per sempre.
Ah, jo sí.
Vinga, va, 8 i 40 minuts. Gràcies, Rafa, per aquest repàs. I ara truquem a la porta de la Berta Sacanell perquè volem saber quines són les activitats previstes per aquest cap de setmana. La Berta Sacanell, que no marxi lluny, perquè avui, a partir de les 10, estrenem secció Què fem, Berta?, perquè ens ampliï justament aquesta agenda. Però ara us fem un petit tas.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui divendres, el Museu d'Història de Girona inaugurarà l'exposició 3 dies d'abril, una mostra dels principals esdeveniments polítics i històrics que van marcar la Girona dels anys de la Segona República. La inauguració gratuïta serà avui a les 6 de la tarda al Museu d'Història de Girona. I seguim a Girona dins del Festival de Veus a Capella. Us volem recordar que avui divendres tindrà lloc el concert del grup Zinc, un grup de 5 joves que ens proposen un viatge per la història del cinema a través de la música i l'humor. No et perdis aquest concert, que serà avui divendres a les 8 del vespre a la Casa de Cultura de Girona per un preu de 3 euros. I anem cap a Tarragona. De cara a demà dissabte us proposem el concert Stromboli Jazz Band, un concert familiar apte per tots els públics, on es barreja la bona música, l'humor, el teatre i una gran interacció amb el públic. Aquest acte, que s'emmarca dins el Festival Dixieland, serà demà dissabte a les 12 del migdia a la plaça de l'antic escorxador de Tarragona per un preu de 3 euros. Compra les teves entrades al web www.entrades.tarragona.cat. I anem cap a Lleida, amb més concerts de jazz. També avui recordem el concert del grup lleidatà Pixi Dixi, que celebra el seu 26è aniversari amb la presentació del seu nou disc. El concert serà avui a les 8 de la tarda a la sala 2 de l'Auditori Enric Granados de Lleida per un preu de 13 euros. Recorda que pots comprar les entrades al web de l'Ajuntament de Lleida. I acabem l'agenda a Tarragona, concretament a Torredembarra, per fer-vos una proposta ben diferent. Avui divendres i durant tot el cap de setmana tindrà lloc la nova edició de Torredembarra 1713. Es tracta d'unes jornades històriques que commemoren la batalla de la Torredembarra del 16 de juliol de 1713. El programa, durant tot el cap de setmana, es centrarà en exposicions, mostres teatralitzades de la batalla i concerts. Però més per demà us recomanem la conferència Pólvora, Veles i Galiots, la guerra de 1713-1714 a la costa catalana. La xerrada serà a les 7 de la tarda al pati del castell de Torredembarra. A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Com també que necessites música, gairebé 3:15 del matí, Give Me the Night, George Benson.
Give me the night. So come on out. there's music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes, si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online, la botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat, de la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Visitar pobles històrics, explorar una muntanya, passejar per la vora del mar, descobrir un parc natural, fer una excursió pel bosc, anar a una casa rural, seguir gaudint del que més ens agrada i preservar la nostra salut. Aquest és l'objectiu del nou impost al CO2, que servirà per promoure la mobilitat sostenible, fomentarà energies renovables i preservarà el nostre medi natural. Informa-te'n a impostco2.gencat.cat. Seguim gaudint. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Que passen de les 8 del matí. Estàs al programa Primera Hora de Ràdio Estel. Avui, en portada del diari Ara, veiem aquesta imatge d'una nena en un passadís d'un supermercat dels Estats Units i fan servir aquest titular als companys de l'Ara. Als Estats Units ja vacunen nens i nenes de 12 anys. Avui volem parlar justament d'això, sobre la possible vacunació pel que fa a casa nostra, d'aquests menors de 16 anys a partir del juliol. Però, clar, a veure, això són proves que s'han fet i han donat bons resultats. Però des de Salut es confia que a l'estiu, anem a pams, es podrà plantejar la vacunació de nens d'entre 12 i 15 anys. Però això són hipòtesis que s'estan treballant. Això sí, a banda d'aquestes hipòtesis, també falta l'aval de l'Agència Europea dels Medicaments. El que és un fet és que des dels Estats Units sí que han autoritzat l'administració d'aquesta vacuna de Pfizer a adolescents de 12 a 15 anys. Però és realment necessari que la rebin els infants i els joves? Avui volem saber l'opinió que en té del tema el doctor Pepe Serrano. Ell és pediatre i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria. Què tal? Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, com anem?
Moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres aquí al programa Primera Hora, tot un plaer.
Per comptant amb la nostra opinió.
Sens dubte, clar, és el que estem remarcant, que estem parlant en un escenari d'hipòtesis, que encara no s'ha pres cap determinació pel que fa a casa nostra, però li plantejo justament aquesta pregunta, no? És necessari que rebin els infants i joves de 12 a 15 anys aquesta vacuna contra la Covid?
Bé, és una pregunta que a hores d'ara encara no té una resposta taxativa, no? Sabem, d'una banda, que per assolir una immunitat de grup, com més gent tinguem vacunada, més és fàcil és assolir-la i menys disseminació del virus hi ha. Si ens agafem aquesta vessant, hauríem de comptar amb vacunar tota la població, fins i tot els nens, tan bon punt l'edat de vacunació, segons els estudis, anés rebaixant-se, demostrant la seguretat, s'haurien d'anar vacunant. D'altra banda, també, l'altre plantejament és, bé, si els nens no emmalalteixen i els que emmalalteixen, tret d'alguns molt puntuals, no ho fan amb gravetat, ni acaben, no hi ha les UCIs ni tan sols els hospitals, quina necessitat tenim de vacunar-los? Aquí està el debat. Jo crec que la solució definitiva passarà que perquè els estudis de seguretat posin sobre la taula que les vacunes amb aquests grups d'edat inferiors són tan eficaces com les que s'està veient en els adults i tan o més segures que el que s'està veient en els adults. Quan tinguem aquesta seguretat, o com tan bon punt anem avançant amb aquesta evidència de seguretat, podrem decantar la balança més cap una banda que cap una altra. De fet, països com Estats Units o Canadà ja estan vacunant per sobre dels 12 anys, els grups de 12 a 15 ja s'han començat a vacunar.
I, doctor, per què succeeix això? Que ells ja estan, són pioners en això.
Bé, succeeix perquè ells posen el pes de la balança al primer puntal que hem esmentat, és a dir, si volem tenir una immunitat de grup completa, hem de tenir la major part de població vacunada. Jo, com a molt aficionat a les vacunes, doncs vull ressaltar que la immunitat de grup només es pot assolir amb vacunes. És a dir, per molt que molta població emmalalteixi, mai arribaríem a tenir una immunitat de grup que protegís precisament els més febles que no es poden vacunar, que és aquesta la gràcia. És disminuir la transmissió del virus perquè els més febles que no es poden vacunar per algunes condicions o aquells casos en què la vacuna falla, aquest percentatge en què la vacuna no és eficaç, quedin protegits perquè, com que tenim molta gent vacunada al seu voltant, el virus és incapaç d'arribar-los.
Fem una cosa, perquè potser hi ha gent que ens estigui escoltant que encara no ho sàpiga. Immunitat de grup, què és?
Immunitat de grup és quan tens molta gent vacunada, el virus no pot circular amb tanta facilitat i aquelles persones que queden entre tots aquests que estan vacunats, que bé no es poden vacunar perquè tenen condicions clíniques que no ho permeten, perquè són d'algun grup de risc que no ho permet, o perquè aquest percentatge d'efectivitat que té la vacuna ha caigut a la banda en què no és eficaç en aquestes persones, aquestes persones estan, òbviament, desprotegides. Si tenim a tots els del seu voltant vacunats, el virus no els hi arriba perquè queda tallada la cadena de transmissió.
Doctor, també avui ens agradaria preguntar-li, a veure si ens pot contestar aquesta pregunta, però per curiositat, com es faran o com s'han fet aquests assaigs per avaluar l'eficàcia justament d'aquestes vacunes i la seguretat en aquesta població, no?, a partir de 12 a 15 anys?
Bé, aquests assajos estan com els altres, passen les consegüents fases, és a dir, primer els estudis que ja s'han fet experimentals i amb animals, després en petits grups de població i després es comença a vacunar a grups de població oberta més amplis sota una supervisió més estricta del que seria habitual. D'altra banda, convé ressaltar que les vacunes són precisament els medicaments que més seguiment de farmacovigilància tenen. Amb això vull dir que si qualsevol medicament que no ja que es llença al mercat, sinó que està en el mercat, està constantment sota una supervisió, especialment dels efectes indesitjables que pugui tenir, en el cas de les vacunes, aquesta supervisió és molt més acurada. D'aquí que, doncs, com sabem, la vacuna d'AstraZeneca o la dels vectors virals s'hagi pogut determinar, doncs, aquests efectes indesitjables de 7 persones o 10 persones d'un milió. Per què? Perquè es té un monitoratge continuat molt, molt acurat.
Clar, hem de dir que en aquesta... Clar, ara avui estem parlant amb el doctor Pepe Serrano, recordem-ho, pediatre i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria, que se'ns plantegen moltes preguntes, no?, amb aquest anunci que es va fer ahir per part de Salut, que probablement a l'estiu, doncs, amb aquest avançament de les vacunes, es comencin a vacunar aquesta franja, no?, menors, però fins als 16 anys. Clar, se'ns plantegen el que anava a dir-li. D'una banda, clar, la vacuna pot ser clau, no?, també per permetre que els nens puguin anar a l'escola més segurs, no?, i fins i tot sense mascareta.
Exacte.
Aquest seria un punt. Però, clar, d'altra banda, doctor, també se'ns planteja, no?, el dubte de si seria més important, doncs, vacunar la població adulta d'uns països que encara no tenen ni la població adulta vacunada abans que els nostres infants i adolescents, si s'arriba a la conclusió de que no és necessari. Quina opinió en té?
Bé, per això es fan aquestes prioritzacions que s'estan fent i que estem veient, doncs, en el nostre país o a l'àmbit d'Europa. I està clar que quan parlem d'una pandèmia estem parlant d'algú que afecta a tot el món, a un món que cada vegada està més globalitzat i que, òbviament, fins que no acabem amb el SARS-CoV-19 a Uganda, no podrem dir que la pandèmia està eliminada. Per tant, dintre d'aquesta priorització que tu m'estàs fent esment, jo crec que seria molt més interessant vacunar els adults de països amb menys recursos que vacunar no hi ha els nostres infants, sinó hi ha hagut grups poblacionals, i m'estaria referint, per exemple, als que estan sobre els 20 anys, grups poblacionals que no tenen massa risc. Mm. Però, clar, ja sabem que tot això està sotmès a uns fons econòmics, a uns transports de vacunes, a unes metodologies, a uns pressupostos, a una infraestructura que, malauradament, i com sempre, els països que més perjudicats estan econòmicament són els que tenen menys possibilitats d'accedir a aquests beneficis.
Doctor Pepe Serrano, quedaria una altra pregunta. Acceptaran els joves vacunar-se?
Sí. Jo això no en tinc massa dubtes. Els joves són precisament el grup poblacional que té més fresc en la memòria haver passat pel pediatre i haver estat vacunat, i sabent que no és més que una punxadeta i que en alguns casos són 24-48 hores de malestar posterior a aquesta punxadeta, que també sovint sabem que com més joves són, menys efectes indesitjables tenen d'aquest tipus lleus o moderats, jo crec que ho acceptaran, sí. No són especialment reticents a la vacunació als joves.
I ja el dèiem, ja per acabar, però aprofitant, doncs, que tenim avui el doctor Pepe Serrano, pediatre, també cridava l'atenció. Aquests últims dies estem veient als digitals aquesta alerta, no?, sobre la salut mental dels joves i adolescents, no?, i que els experts asseguren que és la quarta onada.
Això diuen, no? Bé, els més petits i els no tan petits, doncs, ho han estat portant un sistema de vida que no és el més adient per les seves edats, i sembla que això ara comença a treure el cap, doncs, en forma de manifestacions de tipus alteracions mentals més o menys importants, però que com a pediatres hem d'estar a l'aguait i fins i tot hem d'ofertar la mà perquè se'ns expliqui d'una manera fàcil i oberta i sense recitar reticències perquè puguem posar-hi solució tan bon punt se'ns faci conèixer.
Doctor Pepe Serrano, pediatre i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria. Gràcies. Esperem parlar amb vostè properament.
Molt bé, un plaer, com sempre, molt amable.
Que tingui molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant avui al programa a primera hora. Ara mateix passant de 2 minuts de les 9 del matí, moment en què Rafa Sanau ja ens passa el dia amb els titulars més destacats a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Passen 2 minuts de les 9 del matí, actualitzem ara tota l'actualitat, perquè ordenen detenir la diputada de la CUP, Laia Estrada, per no haver-se presentat al juzgat. El juzgat d'instrucció número 6 de Tarragona ha dictat una ordre de detenció contra la diputada de la CUP, Laia Estrada, per no haver-se presentat a declarar 2 vegades com a investigada per desordres públics. La justícia la cita per la seva participació en la protesta del 21 de desembre de 2018 contra el Consell de Ministres que celebrava aquell dia a Barcelona. La justícia no ordena la detenció per portar-la davant del jutge i que declari sobre aquests fets. Estrada, per la seva part, nega que hi hagués violència en la protesta. I parlem també sobre la situació sanitària, perquè el Procicat revisa les mesures anticovid amb la corba de contagis a la baixa. Es reuneix aquest mateix divendres per analitzar les mesures per frenar els contagis quan encara no fa una setmana del final de l'estat d'alarma i en plena millora de la situació epidemiològica. No es preveuen grans canvis respecte al que es va aprovar la setmana passada, tot i que podria haver alguna modificació en els aforaments màxims que hi ha en vigor. I el Departament de Salut confia a poder començar a vacunar la franja dels 40 al 49 anys a partir de mitjans del mes de juny. Ho ha confirmat ahir la sotsdirectora general de la Promoció de Salut, Carmen Cabezas, que ha afegit que just després, ja al juliol, s'obrirà la vacunació de totes les persones majors de 16 anys i fins al 39, que encara no hagin estat immunitzades. Recordem que justament des d'aquest dimecres totes les persones majors de 50 anys ja poden vacunar-se després que s'hagin obert les cites per al tram dels 50 als 55 anys. Carmen Cabezas també ha explicat que a partir de dilluns es reprendrà la immunització de col·lectius essencials com ara mestres, que encara no han rebut la primera dosi per falta de vacunes disponibles. I encara un apunt en clau internacional, perquè la població vacunada als Estats Units podrà anar sense mascareta en la majoria d'espais tancats. Els Estats Units ha fet aquest pas per intentar recuperar l'anhelada normalitat. L'aixecament de les restriccions té alguns matisos perquè recomanen als vacunats que segueixin utilitzant la mascareta en espais públics com hospitals, autobusos, avions, presons o geriàtrics. I encara un apunt en clau religiosa, i és que la Basílica de la Sagrada Família se suma a la proposta Encén una llum, creada des de Children's Tumor Foundation i impulsada a casa nostra per l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Dilluns vinent, dia 17, edificis i monuments emblemàtics d'arreu del món es vestiran de color blau i verd pel tard de donar a conèixer la malaltia. En col·laboració amb l'Associació Catalana Pro Persones Sordes i Cegues, es participa en aquesta iniciativa per part de la Sagrada Família amb l'encesa de llums a la façana per donar visibilitat a aquesta discapacitat. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ara, Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les estafes piramidals amb monedes virtuals. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Seguim avançant en el programa d'avui. Estem en directe a Ràdio Estel. 8 minuts que passen de les 9 del matí. És divendres, per tant, toca parlar amb ells. Toca fer tertúlia amb els estudiants de periodisme, el Víctor Narro i el Pau Uller. Què tal, nois? Com esteu? Bon dia.
Hola. Què tal? Molt bon dia, Mercè.
Ens han abandonat avui. Què ha passat? Hi ha hagut aquí, de cop i volta, em toca a mi portar el programa. La Joana i l'Anna diuen, avui no venim. Però bueno, estarem ben acompanyats.
Ens han abandonat. Som la resistència.
Aquí. Ah, això, així m'agrada. Escolteu, nois, tenim molts temes sobre la taula. Ja sabeu que vosaltres també podeu proposar el tema que vulgueu, però és que aquesta setmana, clar, el jovent, no?, com diem, el jovent, esteu de clara actualitat. Per cert, si no és molt preguntar, quina edat teniu vosaltres ara mateix?
Doncs mira, jo tinc 21 anys i em faré 22 aquest any.
Jo aquest any faré 20.
Val, d'acord. Per tant, estaríeu en la franja, clar, de l'estiu. Com veieu això, que el juliol començarà aquesta vacunació generalitzada a partir dels 16 anys?
Doncs començo jo, Pau, si no et molesta. Jo crec que és una molt bona notícia, no? Bueno, ahir crec que va ser, ahir o abans d'ahir, ens van anunciar això, no?, que a partir de... que es faria d'entre 35 i 16 anys. I jo crec que tots ens vam passar la notícia entre nosaltres i vam dir, va, que ens tocarà el juliol i tal, perquè pensàvem tots, jo crec, que ens tocaria més aviat cap al setembre i així. I jo crec que, ara, que de cara a l'estiu i de cara a poder portar una vida més normal d'estiu, jo crec que és una molt bona notícia per tots. I ara que el ritme s'està accelerant després dels mesos inicials on tot es veia bastant gris, jo crec que ara, doncs, ja comença el bon temps i ja arriben les noves notícies, jo crec que va bé per tots.
Pau.
Sí, una mica el mateix. Quan van dir al desembre que el pla era fer 70% de la població pel juliol, després al març vam veure que no arribaríem ni de broma. Ara sembla que s'està accelerant tot molt. I clar, veure que ja al juliol la gent de 16 anys ja es podrà vacunar o començaran a vacunar aquella franja, doncs és una molt bona notícia perquè vol dir que primer que a l'estiu, a tot l'agost, estarem gran part de la població espanyola vacunada i tindrem moltes més llibertats, que sembla que això ja va acabant a poc a poc i és, doncs, molt agradable la notícia perquè és això, fa 2 mesos semblava que no arribaríem al 50% a l'estiu.
Mm-hmm. Vosaltres com havíeu plantejat l'estiu, si us l'havíeu plantejat? O sigui, havíeu pensat ja en les vacances de...
A veure, sí, una mica com l'any passat, no? Jo el que faig és quedar com per aquí pel poble, aleshores si hi ha les comarques obertes i això, doncs jo què sé, doncs un dia agafar el cotxe i anar a la platja una mica per Girona o així, però tampoc res de l'altre món. Ara, bé, tampoc sabrem si podem fer gaire cosa diferent a l'any passat, perquè recordem que l'any passat també estava les coses bastant obertes, però bé, ara crec que un dels temes serà també el tema de les discoteques i l'oci nocturn.
Ara en parlarem, Víctor.
Sí, jo crec que estem una mica recelosos perquè no sabem ben bé si podrem sortir, si no, però bueno, jo crec que el plan és una mica semblant al de l'any passat.
Pau, tu què tal? Com has plantejat l'estiu, en funció de la vacuna o no?
Jo no tenia gaires plans de fer un viatge cap aquí i un viatge cap allà perquè no sabíem el que es podria fer i no ens la volíem jugar. El que sí que jo tinc, jo soc monitor d'esplai.
Ah.
I a l'agost ens anàvem de colònies amb els nens 10 dies i que les teníem aquella pota, no sabrem com fer les activitats, què fer, qui podrà estar junts, qui no. I de veure que es va arreglant la cosa i que van, a més, donant indicacions noves, doncs és molt favorable per nosaltres, ens facilita molt les coses.
Nois, una pregunta a vosaltres. Us fa respecte vacunar-vos? Què sentiu? Quina percepció teniu?
A mi no em fa gens de respecte, no em fa res de por. I no sé, crec que és molt important la vacunació i crec que és molt important mantenir una actitud ferma i no donar-li més importància de la que té, que és una punxadeta, que és el petit efecte negatiu és aquesta punxadeta i després tot el ventall de possibilitats que t'ofereix. Bueno, és un acte, al final, de responsabilitat, jo crec, i jo crec que és això, que t'ofereix moltes més avantatges que desavantatges. I no em fa res de por, la veritat. Espero que em vacunin com més aviat millor.
I a tu, Pau, què?
Sí, exactament el mateix. Sí que potser el dia següent et trobes malament, però doncs, amb això impedeixes trobar-te molt pitjor en una altra ocasió. O sigui, és tot avantatges.
Ara us proposava això de dir que amb plans a llarg termini, però ara ja sabeu que aquestes imatges, que també les volíem comentar amb vosaltres, d'aquest passat cap de setmana, ara us pregunto, quins plans teniu aquest cap de setmana a curt termini? Què, Víctor?
Jo a curt termini he d'acabar el TFG per d'aquí una setmana, així que no crec que surti. Però sí, sobre les imatges de l'altre dia, bé, jo crec que, òbviament, doncs, molta gent va decidir sortir i, òbviament, vam veure imatges irresponsables, no? Però crec que tampoc s'anava a fer un gramassa. Jo crec que és obvi que la gent va percebre el fi del toc de queda com el fi d'una restricció de llibertat, cosa que vol dir que aquesta mesura del toc de queda no es va saber transmetre bé o no sabem ben bé per què va funcionar, no? Aleshores, jo crec que, sí, les imatges sobten molt i veus molta gent junta i tot això, però si tu pares a pensar fredament, és fins a cert punt normal que la gent vulgui sortir i tenim altres molts espais, com ara el transport públic, on la gent es barreja cada dia i molt més, en moltes més hores, i no diem res.
Uh-huh. I tu, Pau, què? Com ho veus?
Jo aquest cap de setmana no tinc cap pla a fer. No sé si acabaré fent alguna cosa, però no, ara mateix no tinc repensat.
Uh-huh.
Però el que sí, de la setmana passada, jo sí que vaig sortir dissabte quan va acabar tot de queda, però jo vaig quedar amb 4 amics meus per anar a donar una volta amb cotxe pel poble.
Ah.
Després vaig veure les imatges de, per exemple, de Gràcia,
sí.
I a mi em va impactar molt. O sigui, sí que és cert que portem molt de temps amb restriccions, sense llibertat, per dir-ho d'alguna manera, però s'ha de tenir una mica de responsabilitat, també, perquè tu pots sortir amb els teus amics, però no pots fer un macrobotellón sense mascaretes, deixant el barri superbrut per les imatges que he vist. A mi em va impactar bastant.
Si ara us fessin escriure una notícia, una peça sobre la notícia del cap de setmana, sobre aquestes imatges de botellots a les places, quina seria? Quin seria el titular que faríeu servir? Víctor.
Hòstia, una mica així a bote pronto. Jo crec que seria com l'inici del fi del coronavirus, o almenys de la percepció del coronavirus.
Uh-huh. I tu, Pau?
Sí, jo diria més per la percepció del coronavirus, que sembla que ja no existeix.
Us heu sentit vosaltres en algun moment estigmatitzats en quant a col·lectiu, o sigui, dels més joves, no? De dir que sempre són els més joves, no? Són al principi, de dir, són els joves els que són els transmissors de la malaltia, després ara, no? Tots els joves del carrer. Com ho heu percebut vosaltres, això? Us heu sentit així o no? Com ho veieu?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que és... Potser és una cosa que passava més, potser més fa mig any o al principi de la pandèmia, no? Tot, sí que ens vam sentir, i ho hem comentat alguna vegada aquí, no? Com els assenyalats, com que som els irresponsables, com que ens és igual tot, ens assenyalaven, fins i tot hi havia els més exagerats, que per culpa vostra la vostra àvia es contagiarà, no? Recordem aquells anuncis del metro de Madrid i tot. Sí, ho havíem comentat. Jo crec que és una mica aquest estigma que tenim cap als joves i com que són els irresponsables i tal, però bé, ja ho hem dit, que hi ha altres moltíssims àmbits d'irresponsabilitat, cada dia la gent anava a la feina, transport públic ple, etc. No es pot només assenyalar als joves i no som el cap de turc de ningú ni de res.
Uh-huh. I tu, Pau, t'has sentit assenyalat?
Sí, sí, realment també. Potser jo, com jo sabia que no estava fent tan malament les coses, doncs deia, mira, passo de que em molesti això, però sí que és cert que era tot cap als joves. L'altre dia vaig veure un titular també, perquè la premsa no ajuda gaire, i deia, després del toc de queda, els joves tornen a estar a la UCI ple, o sigui, tornen a omplir la UCI. Quan la realitat és que hi ha més joves que gent gran, perquè la gent gran està vacunada. Llavors, clar que no estaran a la UCI. Però sí, ens han assenyalat bastant durant tota la pandèmia i ara ho tornen a fer després del toc de queda.
Avui estem aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel amb Víctor Narro i Pau Uller. Ells estan estudiant periodisme, per tant, són els futurs periodistes del país. Per cert, en relació amb aquest tema, ja tanquem, però també va sortir els mitjans de comunicació. M'agradaria conèixer la vostra opinió sobre això. Jaume Pedrós, el president del Col·legi de Mitjans de Barcelona, després de veure les imatges del cap de setmana, deia que els mitjans de comunicació també havien propiciat una mica amb aquesta sortida de la fi de l'estat d'alarma. Com ho heu viscut, aquestes declaracions d'en Jaume Pedrós? Hi esteu d'acord?
Doncs això és una pregunta complicada, no? Perquè al final els mitjans de comunicació són els que arriben en quasi bé tot a la gent, no? Potser sí que se'n va fer un gramassa, no? De crear aquesta expectativa de al fi del toc de queda, per fi arriba, no sé què. Però, clar, al final els mitjans de comunicació jo crec que estan en la majoria en una situació molt precària, per dir-ho així, on falten diners gairebé tot arreu. I és, jo crec que és fins i tot normal que creïn aquest tipus de notícies, generant expectació perquè la gent cliqui i puguin cobrar els diners d'aquell article. Els mitjans de comunicació al final el que fan és manipular, entre cometes, no? Però no cal que sigui una manipulació negativa, però manipulen i creen l'opinió de gairebé tothom, perquè són el que rebem. Aleshores, seria discutible, però en part hi estic d'acord que sí, que potser es va fer un gramassa i que els mitjans doncs, potser propicien certes actuacions en tots els àmbits, no només en aquest.
Pau?
Sí, una mica el mateix. No crec que hagi estat la causa principal, però sempre ajuda, perquè és això, la cultura del clickbait que hi ha ara, doncs com més cridaners i el titular, més cobraran, per dir-ho d'alguna manera, els periodistes, que és el que necessiten i el que volen. I clar, si fiquen un titular doncs, cridaner que et digui que ja es pot sortir de casa i es pot fer el que vulguis, doncs la gent entrarà i la gent s'ho creurà i la gent no s'ho farà al final. Perquè tenim, els periodistes tenim menys poder que el que teníem fa uns anys, però segueix estant la influència dels mitjans a la població.
Escolteu, ja per tancar aquest tema, però Procicat està estudiant aquest pla d'oci nocturn, no? Aquesta distància a la pista i a la barra. Vosaltres com heu viscut això? Trobeu a faltar la discoteca? Sou d'anar a discoteca?
Doncs mira, a mi m'agrada anar a la discoteca, la veritat. No sóc molt de ballar, però m'agrada molt l'ambient, m'agrada ser-hi, i jo sortia bastant, sobretot perquè els meus amics m'arrosseguen, més que jo. Però sí, ho trobo a faltar i ja ho trobem a faltar els primers 5-6 mesos i ara és com que es crea una atmosfera amb els amics de va, volem sortir. Però no podem, òbviament. I sobre el pla del Procicat, jo crec que, bueno, jo crec que és un error. Jo crec que la contestació de l'oci nocturn és certera. És a dir, no es pot assegurar que la gent estarà allà amb mascareta, que la gent estarà amb grups bombolla, separant la distància. Qui s'ho cregui, jo crec que és una mica ingenu. O hi ha d'haver moltíssima seguretat a dins, o la gent, en la situació emotiva que està, jo crec que no ho respectarà. Quina és la solució? Home, jo crec que fer un test d'antígens, fer una PCR a l'entrada, potser pujar una mica el peu de l'entrada i incloure els testos d'antígens, que són barats. Hem vist ja proves, per exemple, al concert de Love of Lesbian o diversos concerts a altres països. Anglaterra, per exemple, també hem fet proves pilot. Jo crec que la solució pot ser, a l'entrada et fas un test d'antigen, t'esperes 5 minutets i si dones negatiu, entres.
Uh-huh. I tu, Pau, què? Com ho veus, això?
Jo, mira, a mi em va agafar el tancament de tot quan portava pocs mesos d'anar a discoteques, així que sí que em va tallar de principi quan més ganes tenia, així que sí que ho trobo bastant a faltar, els meus amics també. Però penso una mica el mateix, és impossible que dintre hi hagi tanta seguretat. És com el que deien al principi quan van obrir els metros, de nou, que deien intenteu no agafar-ho a hora punta, intenteu quan vagi menys gent, al final deia quan anés ja estava ple. i estan tots allà com sardines, i ara encara també. I si es fa a discoteques, on hi ha moltíssima seguretat, com diu el Víctor, o no es compliran les mesures, potser sí, més, hi haurà més mesures que abans del Covid, però seguirà sent un ambient bastant similar al que hi havia abans.
9 i 21 minuts. Va, estem amb els opinadors, com cada divendres ens agrada saber i conèixer doncs, l'opinió que tenen els nostres futurs periodistes. Parlem una mica de política. En teniu ganes o què?
Bueno,
sí, s'ha de fer. Clar, és que estem, és una mica aquesta sensació, no? Com veieu aquest futur govern? Què passarà? Va, sortirà o no sortirà? Anirem a eleccions? No anirem a eleccions? Quina percepció en teniu, Víctor? Vinga, endavant.
A veure... Bé, és una mica difícil, no, el que em preguntes, però jo estic bastant segur que no tornarem a eleccions. No n'estic segur perquè cregui que s'hagin de posar d'acord, sinó perquè crec que tant Esquerra com Junts, que són els dos potencials... Bé, bueno, sobretot Esquerra, no, que és el potencial partit que entrarà al govern, crec que són molt conscients que una repetició d'eleccions comportarà una baixada d'escons brutal. Això sobretot per part d'Esquerra i de Junts, que no s'hagin entès després d'aquests mesos, ostres, jo crec que és una mica de vergonya aliena, no? De dir, estem en una situació social crítica, portem mesos que la gent està cansadíssima, que l'únic que volem, són uns pressupostos, volem tirar endavant, volem sortir d'aquest pou en el que ens trobem des de fa una mica més d'un any. No, crec que no demanem tant i volem que, si us plau, que es formi govern ja com sigui, no? Pràcticament la gent està molt cansada i crec que aquest cansament, si es porta a unes segones eleccions, portarà moltíssima gent a l'abstenció i sobretot el vot independentista jo crec que baixarà molt en intenció de vot.
Uh-huh. I tu, Pau?
Sí, jo penso el mateix, que si hi ha unes noves eleccions... tot el que ha guanyat l'independentisme d'aconseguir el primer cop més del 50%, doncs potser sí que es mantenen, però més cap a la radicalitat de la CUP, per exemple. Mm. Però jo crec que baixarà bastant, sobretot a Esquerra i Junts, perquè hi ha molta gent que jo conec que ha votat Esquerra o Junts i que estan estirant-se els cabells perquè no veuen un futur govern, veuen més una baralla de nens de pati d'escola que un debat polític per les declaracions que fan a la tele i a la ràdio. Mm. I si la tendència dels últims anys ja és més d'una població polaritzada o extrema dreta o extrema esquerra, jo crec que aquesta tendència seguirà incrementant i si torna a haver eleccions aquest any, l'any que ve, doncs es tornarà a incrementar tant de l'altra dreta com a l'altra esquerra. I segurament qui més sortirà perdent seran Esquerra i Junts perquè podrien governar junts, però si no ho fan acabaran per no fer-ho.
Nois, 9 i 24 minuts. Sé que Joan Trias, el que fa, que li enviem una abraçada molt forta, que segur que ens està escoltant, i està prenent nota, en Joan. Sempre us demano titular, no?, també, d'una notícia. I jo crec que, sens dubte, ara esteu patint, no?, els dos, o què?
Sí, el Joan sempre ens fa patir amb aquests titulars a última hora corrent, que és com, no sé què dir.
Doncs
i aprofito per marcar-li un saludo.
D'acord, gràcies, Víctor. Pau, tu també deus tenir nervis ara. No, tranquils. No. A veure, jo crec que una de les notícies de la setmana també ha estat ell, Pablo Iglesias, no? I sí o no? Com ho veieu vosaltres?
Sí, ho ha estat. Volguem o no, ha estat notícia. Sí.
Fem una cosa. Jo avui em sumo, val? Us proposo una altra cosa. Vull que em feu un titular, si us plau, d'aquesta notícia a Pablo Iglesias i aquesta tallada de cabell i també quina és la notícia, amb quina notícia us quedaríeu de tota la setmana. Va, fem una cosa. Li donem pas al Pau. Va, tu, comença, Pau.
Uf.
Ah.
De la cueta del Pablo Iglesias... És que no sabria molt bé què dir perquè no em sembla un fet tan important com per fer notícies.
Sí? Doncs aquesta és una bona resposta.
És que canvi d'etapa, canvi de tall de cabell.
I notícia que et quedaries de tota la setmana?
Doncs deixa'm pensar un minut.
Vinga, va, donem un comodí. Víctor, endavant, què? Titular de Pablo Iglesias.
Va. Jo diria l'adeu a un símbol com a titular...
Però també incidiria amb el que diu el Pau, no? Crec que potser hem estat una mica massa bombardejats amb aquesta notícia quan potser no és tan rellevant. I sobre la notícia més important de la setmana, jo crec que seria la situació conflictiva que està patint Israel i Palestina ara mateix.
I tu, Pau?
Mal altres.
Carai, tu, això també passa? Heu estat molt d'acord, eh? També us haig de dir, vosaltres dos?
Sí, hem estat d'acord.
No? Sempre esteu tan d'acord?
Sí, mira, el contacte cada divendres al final ens fa ser semblants.
Nois, moltíssim. Pau, et quedes també amb la notícia del clima que s'està vivint, de guerra, sí, a Israel?
Si no, per canviar una mica, doncs també diria la situació de la vacunació a Índia.
D'acord, doncs queda dit, nois, ha estat un plaer conversar amb vosaltres aquests minuts amb el Víctor Narro i el Pau Uller. Cuideu-vos molt, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Igualment.
I bon cap de setmana, que vagi bé. 9:27. Ara nosaltres seguim avançant en el programa d'avui. Estem en directe a Ràdio Estel. Toni, què fem? Toca una mica de publicitat, no? Sí? Doncs vinga, publicitat i a la tornada, atenció. Parlarem amb la gent de Digestum Legal. Teniu un animal a casa? Voleu saber quin és el paraigües legal que els empara? Ara la cosa ha canviat, eh? S'ha aprovat una nova llei al Congrés dels Diputats, per tant, hi ha novetats sobre aquest tema. Si teniu dubtes, truqueu-nos ara al 93-409-2771, si teniu algun dubte sobre aquest tema, i la gent de Digestum Legal, d'aquí res, us oferirà la seva resposta.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
A primera hora, amb Mercè Raga.